Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts al Converses, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Molt bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
L'Àlex Salmon, director del Mundo de Catalunya. Molt bona tarda, Àlex. Benvingut també. La Maria Jesús Cañizares, el redactor en cap de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el periodista i també escriptor Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Molt bona tarda.
I aquest primer, podríem dir, dia de juliol, quasi, ens acompanya com a convidat del Conversa el senyor Carles Campuzano. Molt bona tarda, senyor Campuzano.
Hola, bona tarda.
Ell és el portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats. És, jo diria, que un jove veterà de la política, no? Perquè porta, si no estic equivocat, des de l'any 96 al Congrés.
Efectivament. Per tant, i ho de jove ja quan estàs a punt de fer-ne 54.
Escolti,
pots qualificar-ho de moltes maneres, però jove potser és molt generós.
Reivindiquem-nos la gent dels 50 i pico.
Maduresa, maduresa, som madurs. Maduresa.
I abans no havia estat al Parlament, també?
I sí, abans al Parlament i abans a l'Ajuntament de Vilanova, per tant, sí. Pura casta, pura casta.
Tampoc. Polític de raça. Com deia jo, des del 96 al Congrés dels Diputats, això vol dir que vostè ha viscut l'època, podríem dir, més brillant de la exconvergència democràtica i de Convergència i Unió, quan Convergència i Unió decidia Madrid, i podríem dir ara l'època menys gloriosa del que és l'actual PDeCAT. Vostè està en el grup mixte i, bueno, jo no sé si pinten molt o pinten poc, no? Vull dir, com ha viscut vostè aquesta transició de molt a poc o a menys?
Li haig de dir una cosa, mai en la història els vots de Convergència i Unió havien servit per fer fora un president del govern espanyol com els vots del Partit Demòcrata en aquesta ocasió ens han servit. Per tant,
m'ha donat la volta a la pregunta molt bé,
Per tant, 10 punts. Diguéssim, 8 diputats i en el grup mixt han servit per fer fora Mariano Rajoy. No està malament. Dit això d'aquí...
Això és polític, això està
no,
bé. Això és
no està malament. Dit això d'aquí, vivim
això
en èpoques...
Això vostès han arrossegat el PNB.
Estic convençut que sense la posició del Partit Demòcrata votant a favor de la moció de censura, la posició del Partit Nacional de Basc s'hagués inclinat previsiblement més clarament cap a l'abstenció. El PNV venia de pactar els pressupostos amb el Partit Popular feia escassíssimes hores, un molt bon pacte per al País Basc, amb més de 500 milions d'euros d'inversió, que venien precedits un pacte a l'anterior pressupost en el que van renovar la quantitat del cupo amb unes molt bones condicions per al País Basc. Per tant, en el PNV massa raons pel canvi del govern en aquells moments no els hi tenia. Ara bé, políticament, la perspectiva del PNV de Foschi, que havia de salvar a Mariano Rajoy, políticament es va demostrar que era insostenible.
I van arrossegar també a Puigdemont?
Jo crec que el president Puigdemont, en la reunió que vam fer amb una videoconferència que vam organitzar el dimarts o el dimecres d'aquella setmana, el president Puigdemont des d'Alemanya, el president Torra i la consellera Artadi des de Barcelona i la direcció del partit i dels diputats en el Congrés mateix, amb la Marta Pascal i la resta dels companys, molt ràpidament vam coincidir que els nostres vots no podien servir per mantenir Rajoy al cap del govern i que, per tant, la nostra posició havia de ser clarament favorable a la moció de censura.
Perquè ell volia abstenció, això és el que ha transcendit. Vosaltres sí que, com dius, des del primer moment, no, això ha de ser un sí perquè no podem
Entre el divendres, quan s'anuncia la moció de censura i aquesta reunió, tothom va dir la seva, tothom va opinar, però a mesura que les hores anaven passant, es anava evidenciant que hi havia una oportunitat de fer fora Rajoy i de canviar les regles de l'escenari polític espanyol que el sobiranisme havia d'aprofitar. I per tant, més enllà del soroll mediàtic, és normal que sempre es provoquen en aquest tipus de situacions, no va haver-hi mai cap dubte rellevant sobre la posició final que havíem de tenir.
Senyor Campuzano, i després d'un mes d'aquest suport que ha servit per fer fora un president del Partit Popular i que n'arribi un del Partit Socialista, el balanç que em fa és bo? És a dir, ha servit per alguna cosa després d'un mes aproximadament de la presa de possessió del senyor Sánchez?
Miri, alguns varen votar a fer fora el Rajoy des de l'escepticisme i la desconfiança respecte a Pedro Sánchez. Per tant, les expectatives que alguns teníem respecte al que implicaria el canvi de govern des d'un punt de vista de les polítiques concretes eren molt poques, eren molt, molt, molt poques. Per tant, quan un té poques esperances i poques expectatives, per sort, el nivell de frustració que tens és molt baix. Per tant, de moment sabem el que hi ha, sabem el que hi ha. I sabem que sobre el tema de fons del conflicte entre Catalunya i les institucions de l'Estat, les posicions del Partit Socialista són les mateixes que existien respecte a les que va mantenir en la seva etapa de suport a l'article 155. Ho sabem, i sabem que el Partit Socialista no és partidari d'un referèndum, i sabem que el Partit Socialista té el compromís en la defensa de la integritat territorial d'Espanya. Ho sabem, això ho sabíem durant la votació de la moció de censura i en aquestes primeres setmanes. El que hem de veure és si la reunió que hi ha el 9 de juliol entre els dos presidents, i és rellevant que hi hagi aquesta reunió, permet començar a crear un clima polític de relacions entre l'Estat i Catalunya que permeti iniciar un procés de diàleg seriós sobre les qüestions de fons. I per tant, jo podré començar a fer un balanç d'aquest canvi des d'aquest punt de vista a partir del 9 de juliol. I dos, per al sobiranisme, viure contra el PP sempre és més fàcil que enfrontar-te com un govern del Partit Socialista. Entre altres coses, perquè aquest govern ha anunciat, ha pres algunes decisions, ha fet alguns gestos que des del punt de vista dels consensos que articulen la societat catalana, doncs tenen reconeixement. Miri, la decisió d'acollir en els refugiats del vaixell Aquarius, en un país que s'ha manifestat pels carrers de Barcelona demanant la benvinguda als refugiats, doncs em sintonitza. O l'anunci del govern de l'Estat de permetre l'atenció sanitària a les persones en situació irregular, quan el Parlament de Catalunya justament va aprovar una llei que després el Partit Popular va impugnar en aquesta mateixa direcció, sintonitza. Per tant, en aquest govern probablement tindrem uns punts de coincidència que segur que amb el Partit Popular no havíem tingut. I això d'aquí és un escenari políticament diferent del que havien tingut fins ara. Sempre estar contra el PP a Catalunya és bastant més senzill que confrontar-te amb un govern d'Espanya encapçalat pels socialistes. L'altra cosa...
Està bé que ho digui clarament, eh?
No, sí. El que alguns diuen, ara, si perdonen que t'interrompi, és que a Catalunya el partit més important que hi ha hores d'ara és el partit anti-PP.
Sempre. Sempre ha estat així, eh? I miri, nosaltres ho vàrem patir de les èpoques que vàrem estar donant suports en el govern del Partit Popular. Entre altres coses, el tripartit el 2003 és conseqüència directa de que el partit més important que a Catalunya és el partit anti-PP, efectivament.
Però precisament, senyor Campuzano, fixi's que està dient això, però resulta que el senyor Torra, el president de la Generalitat, però capdavanter, si es pot dir, aquí i ara, encara que sigui president vicari del senyor Puigdemont, el que fa és tibar la corda tot el que pot, i cada situació que es produeix, sigui a Nova York, sigui a Barcelona, sigui on sigui, tibar la corda, quan precisament sembla que el govern de Madrid tendeix a ser més, a permetre un major diàleg. Com és? Vostè com ho veu, això?
Miri, jo crec que el problema de fons, la qüestió de fons, la rellevant, la que explica la situació que hem viscut en aquests mesos, no queda resolta perquè el president Sánchez hagi assumit a la presidència del govern de l'Estat. I, per tant, el govern de la Generalitat té l'obligació política de mantindre l'agenda política que els ciutadans de Catalunya a les eleccions del 21 de desembre varen reafirmar i que la majoria parlamentària del Parlament expressa. I, per tant, que hagi hagut un canvi del govern de l'Estat no pot obviar que les qüestions de fons estan totes allà. I, per tant, les decisions que pren el president Torra el que serveixen és per recordar que l'agenda política catalana del sobiranisme és l'agenda del dret a ser decidit, és l'agenda de l'Estat propi, és l'agenda de l'aspiració de fer de Catalunya un país independent, almenys d'aquests diputats que conformen la majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, almenys del 48% dels electors de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. I aquest fet existeix i que, per tant, no es pot obviar, i que els partits polítics que conformen la majoria parlamentària que governa Catalunya, i singularment el Partit Demòcrata, han dit clarament quina és la seva agenda, que és una agenda d'aspirar a fer la independència. I, per tant, això és així. I, per tant, per això deia que escepticisme i desconfiança, perquè el clima ha canviat, però les qüestions de fons totes continuen plantejades a la mateixa intensitat política, amb uns afegits, a més, que és que estem vivint les conseqüències de les decisions del govern de l'Estat, del Mariano Rajoy, de judicialitzar el conflicte, que vol dir persones injustament empresonades, persones vivint a l'exili, i que fa que el sentiment d'injustícia de molts sectors de la societat catalana sigui molt gran respecte al que ara succeeix, i que fan que en a la qüestió, diguéssim, política de fons s'hi afegeixi la qüestió judicial. I mentre hi hagi gent empresonada, serà difícil pensar que es podrà normalitzar la situació política a Catalunya. Per tant, això pesa molt, eh?
Àlex.
Ja que abans l'Osada diu que vostè és un polític sínior, o sigui que ja porta temps, m'agradaria que projectés en política els propers 2 anys, amb totes les interferències que hi ha i amb totes les diferents famílies que té el seu partit. Per una banda, la legislatura tot apunta a que Pedro Sánchez ens portarà 2 anys. Per tant, vostè serà diputat durant els propers 2 anys. Hi ha les eleccions municipals, és veritat, que és un petit que és important per al PDeCAT, sobretot amb el que és el territori. Però quin serà el grau d'intensitat per arribar a algun tipus d'acord sobre el tema del procés amb el nou govern? O sigui, serà més línia PDeCAT, Carlos Campuzano, Marta Pascal, com sembla que va ser el dia de l'elecció del Pedro Sánchez, on allà es va evidenciar que vostès van guanyar? Serà més línia Bloc Torra, d'una, com deia el mestre, una intensitat amb el govern? Serà més línia llista Puigdemont, Junts per Catalunya, encara que la marca és del PDeCAT, no és de seva? Perquè aquí ens podem trobar amb interferències que l'electorat del procés, el bloc independentista, el despisti.
A veure, jo crec que el que podem aprendre d'aquest any és que fer projeccions a massa llargues en el temps és molt audaç.
Sí, però no em val. Aquesta resposta no em val.
Però per situar-nos, eh?
No em val perquè és veritat que en economia les empreses tenim que revisar cada 3 mesos els nostres pressupostos, però sí que hi ha un pressupost anual.
Sí, però li vull dir perquè si haguéssim fet aquesta mateixa pregunta l'1 de juliol de l'any passat...
Sí, però tampoc em val aquesta resposta, eh?
Si l'1 de juliol... No, però després li contestaré, però si l'1 de juliol del 2017 ens haguessin dit que fins a l'1 de juliol de l'any 2018 viuria el que hem viscut, vaja, qui ho hagués dit l'haguéssim demanat que s'hi fes algun tipus de tractament especial, perquè vaja, realment... Per tant, vivim en aquest moment, eh? Dit això d'aquí, jo crec que tothom, des del president Torra fins al darrer militant del Partit Demòcrata, passant pel president Puigdemont i la coordinadora general, estem d'acord en diverses qüestions, que és un fonamental, més enllà de vegades del soroll que entre tots plegats podem arribar generant. Una, que hi ha una situació que és injusta des de tots els punts de vista, que són els procediments penals en marxa. I que els procediments penals en marxa dificulten qualsevol aproximació política al conflicte. I el que sabem segur també és que en les properes setmanes i mesos aquestes decisions vinculades al procés judicial continuaran. I que, per tant, el jutge Llarena tancarà tot el procediment penal, la sala del penal del Suprem aquesta tardor començarà un judici, veurem com la justícia europea resol les demandes de resolució, veurem quines sentències acaben produint finalment. Tot això d'aquí, tot això incideix molt directament en la política i deixa molt poc marge a la política. El principal error de Mariano Rajoy, en havent situat en aquestes qüestions en aquest nivell, és que el marge que deixa la política és petit. Primera cosa. Segona cosa, hi ha una agenda, diguéssim, entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat més fàcil d'abordar. Hi ha les 16 lleis que el govern del PP va recórrer, algunes sense sentències, altres que estan suspeses. Aquí hi ha un terreny per normalitzar algunes coses. Hi ha el decret llei que va aprovar el govern de l'Estat per fer que les empreses marxessin i que les patronals catalanes demanen que sigui derogat. I encara hi ha un control de les finances de la Generalitat. Hi ha els famosos punts dels presidents Puigdemont i Mas que van presentar al govern de l'Estat. Per tant, hi ha un paquet, hi ha incompliments en moltes matèries. El vicepresident Aragonès apuntava algunes qüestions vinculades a les finances de la Generalitat. Hi ha una agenda, no, de temes, però després hi ha el tema de fons. I el tema de fons que és, escolti, és la voluntat dels catalans de decidir el seu futur i la voluntat d'un sector molt, molt important. Jo crec que avui la proposta política clarament majoritària a Catalunya, que és el de la independència, que estan allà. I que, per tant, s'aborda això d'aquí, en termes democràtics, o és evident que no haurem sabut superar aquesta crisi. I aquí com en aquest segon, aspecte, en el tema judicial tenim un greu problema, en el segon paquet es poden, produir-se avenços, en l'altre avui estem molt lluny d'haver ni vist en l'horitzó una sortida al conflicte polític. Per tant, l'escepticisme en el que vàrem estar en la moció de censura jo hi continuo sent-hi tot. I entremig és la part que cap dels que estem en aquesta taula podem saber, que són les coses que passaran, que sobre aquests fets polítics provocaran distorsions. Per tant, veurem, jo sóc incapaç de saber. Què és el que m'agradaria? M'agradaria que la llibertat provisional fos el que marqués el to de les decisions del Tribunal Suprem a les properes setmanes, m'agradaria que les imputacions de rebel·lió i sedició caiguessin, m'agradaria que hi haguessin absolucions, i si no han d'haver absolucions, que només hi haguessin sancions per d'inhabilitació, i m'agradaria, per tant, que els consellers estiguessin amb les seves famílies i a casa seva, que el president Puigdemont i els consellers que estan fora estiguessin a casa meva, perquè això ajudaria a la solució del conflicte. M'agradaria que aquestes primeres paquets de llei les comencéssim a desbrossar, i m'agradaria que ens poséssim d'acord amb l'Estat per fer com els quebequars i els escocesos, que és acordar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Això és el que m'agradaria. Ho veig? Doncs miri, tot això crec que estic jo en el terreny ara del món de Yupi, que no pas en les coses que passaran en els propers temps.
Ara explicava els jocs comuns que tenen PDeCAT, Esquerra i Junts per Catalunya, però clar, arriben missatges contradictoris. Un dia és sí a la unilateralitat, un altre dia no, hem renunciat, crec que PDeCAT i Esquerra no estan ara per això. Quin és el full de ruta? O sigui, ja sé que el prioritari, evidentment, és els temes judicials, aquest paquet de lleis que es poden desbloquejar, però què passa? La independència com es fa? Quina és la ruta a seguir, segons vostè?
Miri, el gran repte que té l'independentisme no és altre que el repte de fer créixer les majories socials i polítiques que a Catalunya aposten per aquest objectiu. Aquest és el gran repte que té. I segurament l'esforç polític que ha de fer l'independentisme en tant en quant moviment social i polític és convèncer a més catalans.
Pensa que la via unilateral no aglutina més gent.
No, el problema no és que la via unilateral però no aglutini més gent.
És compatible la unilateralitat, per exemple, això que deies tu, del diàleg amb el govern central? Clar.
Jo crec que
es pot fer tota la vegada o no?
El diàleg no té mai alternativa en política. I el que va passar a la tardor és l'expressió de que quan no hi ha diàleg en la política i la prova del diàleg li corresponia a l'Estat, perquè la posició catalana sempre va ser la del diàleg, però quan no hi ha diàleg, el que hi ha és la situació que vam viure aquesta tardor. Per tant, el que tothom ha d'aprendre, també l'Estat, també les forces polítiques d'àmbit estatal, que alguna sortida democràtica s'ha de donar a la demanda catalana de dret a decidir i a l'aspiració a la independència d'una part de significativa majoritària avui en termes de projecte polític. M'he d'explicar que a Catalunya hi ha un projecte que és l'independentisme, que té el 48% dels suports, un projecte que és el de la reforma de la Constitució en clau federal o confederal, que té el 25% dels vots, i un projecte de manteniment de l'estatu quo que representa un altre 25%. La proposta, diguéssim, sí, si Espanya és capaç de posar damunt de la taula una proposta que superi el 48, que la proposi, però avui com avui no hi és aquesta proposta. Si hi ha un 48% que defensa la independència, el que, i segurament al voltant d'un 60-70 que defensa el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, el sistema polític espanyol ha de tindre els mecanismes per permetre que en termes democràtics aquestes demandes es canalitzin, perquè si no es vol tornar a fer, que és el que va passar aquesta tardor, el sistema es desborda.
Però jo insisteixo, a vostè la via unilateral li agrada o no?
La via unilateral m'agrada, no. Jo defenso que els conflictes polítics només es poden resoldre a través del diàleg i amb la voluntat d'acord. I quan els conflictes polítics no es poden resoldre pel diàleg i per la voluntat d'acordar, acabem tenint problemes tots plegats, que és el que ha passat ara. Per tant, però escolti, la principal responsabilitat sempre pertoca a qui té més poder. I qui té més poder no són les institucions de Catalunya, qui té més poder són les institucions de l'Estat. I per tant, qui ha d'entendre que té una necessitat de moure's i acceptar el principi de realitat, i el principi de realitat és que a Catalunya resulta que l'independentisme aglutina el 48% dels catalans i que la demanda del dret a decidir aglutina unes majories encara més sòlides. Principi de realitat. I que això no ho pots obviar-ho. És més, una altra bona lliçó de la moció de censura és que quan es governa contra Catalunya s'acaba perdent. Perquè Mariano Rajoy cau fruit de la corrupció i fruit de la qüestió catalana. I per tant, home, miri, Rajoy ha passat, però la demanda del dret a decidir i la demanda de dependència continua. I és possible que Sánchez passi i que la demanda de dret a decidir i la independència continuïn. Per tant, jo crec que el sistema polític espanyol ha d'entendre que no es pot governar contra Catalunya.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb el Daniel Arasa, la Maria Jesús Cañizares, l'Àlex Salmon, Joan Maria Claveguera i el nostre convidat, el senyor Carles Campuzano, portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats. Estava amb ganes de preguntar al Joan Maria Claveguera. Endavant.
Gràcies, ara sí.
Que vols dir,
Campuzano,
que no et deixem preguntar.
Ahir vam saber... Vostè abans ha fet una carta als Reis del que li agradaria que passés, que jo crec que difícilment es produirà.
Ja.
Jo la signaria. Jo personalment la signaria. Per què difícilment es produirà? Doncs perquè els fets van per un altre costat. Ahir vam saber que el jutge Llarena ha imposat a tots els implicats en les causes, tant els empresonats com els exiliats, una multa que arriba en el seu conjunt als més de 2 milions d'euros, que són uns 150.000 euros per persona, no? Quan l'exministre del Partit Popular havia dit que no hi havia hagut malversació de fons públics. Ahir vam saber també que l'auto sobre l'extradició de Puigdemont es pot endarrerir sine die, segons l'advocat Gonzalo Boya de Carles Puigdemont, perquè el jutge Llarena ha inundat d'informació, no sé quants digues enviat de documentació, perquè analitzi el tribunal de Wesley Holstein. Clar, també hem sabut moltes coses. Hi ha hagut un documental que jo crec que torna a insuflar gas a la flama independentista, que s'ha emès per TV3, en el qual s'evidencia que el relat per aquesta acusació d'estat contra l'independentisme en molts aspectes és fals. Tan fals com ho ha emès algun periodista català, que diu que a Madrid algun polític del Partit Popular li ha admès amb ell particularment que evidentment que aquest relat amb el qual es basa l'acusació d'estat contra l'independentisme és falsa, però que d'alguna manera o altra s'havia de parar l'independentisme. Davant de tota aquesta perspectiva, escolti'm, com pot acabar tot això?
Bueno, per això li deia, escepticisme i desconfiança. Escepticisme i desconfiança i reafirmar que l'opció per la judicialització va ser un error. Va ser un error, entre altres coses, perquè arriba un punt en el que els marges que té el govern per decidir són petits, perquè les decisions estan en mans dels jutges. És allò que el Felipe González va denunciar com el gobierno de los jueces. L'opció del govern d'haver externalitzat la solució del conflicte en la justícia ens situa en el terreny que vostè situava. Ara bé, t'he de dir una cosa, i això és una pura especulació, però cada vegada hi ha més gent en els ambients a Madrid que és conscient que efectivament l'error de la judicialització és suprem i que la justícia també tindrà la responsabilitat de prendre decisions que no aprofundeixin encara més en aquest error. El que vostè em deia, algunes d'aquestes decisions aprofundeixen en aquest error. I per tant, mentre la situació judicial sigui la que és, i que per tant hi hagi gent empresonada o gent que pugui continuar empresonada a partir de l'any que ve, la normalitat política no vindrà, i això serà un factor que dificultarà, sens dubte, qualsevol solució política en aquest conflicte, efectivament.
A vostè, amb algun polític d'algun partit rival, li han admès, com amb aquest periodista, que aquesta causa està inflada?
Perdoni, tothom m'admet, tothom a Madrid sap l'error que ha suposat la judicialització, tothom sap, tothom avui té més consciència, a diferència del que passava a principis d'aquest any, que les penes que s'estan sol·licitant, els delictes que s'imputen, estan absolutament desproporcionats i que per la posició dels partits dels contraris de la independència pot ser criticable el que es va passar a la tardor. Des d'aquestes posicions es poden exigir responsabilitats d'ordre legal, però el que no té cap mena de sentit és que aquests fets tinguessin les imputacions les acusacions de rebel·lió i de sedició. I d'això, que la consciència n'era incipient a principis d'aquest any, a mesura que passen les setmanes es fa més evident, cosa que demostra l'error de Rajoy de la judicialització i els errors de Llarena i del fiscal general de l'Estat en les decisions que es van prendre a finals de l'any passat, començaments d'aquest any. Són errors gravíssims.
Llavors, juguem a errors, o sigui, error de la judicialització del procés, error del Rajoy amb la seva gestió sobre el tema de Catalunya, error l'actuació policial l'1 d'octubre, sobretot al matí. Aquests són els errors. Ara juguem als altres errors. Quins errors té el bloc, va tenir el bloc independentista, a part del pòquer que l'altre dia de la senyora Ponsatí? Vostè, que és diputat del PDeCAT a Madrid, en podria dir tres errors de l'independentisme durant aquesta tardor?
Jo crec que l'autocrítica que es va fer aquesta tardor continua sent vàlida, en el sentit de que l'aspiració a la independència, l'aspiració a l'estat propi, demana unes majories molt sòlides, molt més àmplies de les que fins ara els cicles electorals i els referèndums i les consultes que hem pogut fer ens han indicat. A més, amb l'inconvenient que no hem pogut fer el referèndum que volíem que fer, i per tant alguns diuen, escolta, doncs tampoc sabem exactament quines majories són. Aquest és el principal repte que té el sobiranisme, és aquest d'aquí, no? Entendre quins són els límits que es deriven de la seva força social i política, del qual se'n deriven les decisions que es van prendre.
Però la DUI va ser un error?
Bueno, jo vaig dir-ho públicament, jo vaig defensar en els debats interns del partit que es van produir en el mes d'octubre, que després de la convocatòria de l'1 d'octubre, de la repressió de l'1 d'octubre, en el que a més en termes tant de projecció internacional com en termes de donar-nos la raó, havíem guanyat clarament la partida a l'Estat, que la millor manera de gestionar el resultat de l'1 d'octubre i les conseqüències de l'1 d'octubre era o quedar-nos en el govern o anar a una convocatòria electoral. No vaig compartir les decisions que es van prendre en aquell mes d'octubre finalment, i això també ho he dit, no? I per tant, i està molt vinculada justament a la necessitat de tindre aquestes majories que siguin ben sòlides, ben potents, vaja, que siguin més definitives.
Entenc que el mandat de l'1 d'octubre és un error, també.
No, el 1 d'octubre té un mandat polític, i té un mandat polític que té dues dimensions. Una, la que es deriva de les càrregues de la policia. O sigui, l'1 d'octubre es converteix en alguna cosa més que una protesta ciutadana, com alguns ens ho volien fer presentar, a partir del moment en què centenars de milers de persones varen decidir exercir els seus drets com a ciutadans defensant amb els seus cossos els col·legis electorals.
I això va ser les càrregues de la policia els que van homologar a l'1 d'octubre.
Miri, és que segurament si les càrregues de policies no s'haguessin produït i la participació hagués estat al voltant de la que es preveia, per tant molt similar a la que s'havia produït el 9 de novembre, el repte polític que hagués tingut el sobiranisme era la gestió d'aquell procés. A partir del moment que la policia decideix carregar, quan va carregar amb la dosa que va carregar, i els ciutadans van decidir defensar els col·legis, allò va agafar una altra dimensió. I per tant, nosaltres no podem obviar el que va passar aquell 10 d'octubre, ni que sigui per respecte a la gent que va posar el cos defensant el dret de votar dels ciutadans. I això li dona a l'1 d'octubre una dimensió que, més enllà del que ens obliga com a mandat polític en els que defensem l'opció independentista, sinó que a mesura que passin el temps i es vagi mirant en perspectiva, agafarà més dimensió. Per tant, quan el Pedro Sánchez diu s'ha d'obviar l'1 d'octubre, és que principi de realitat. L'1 d'octubre no es pot obviar.
Recordo una cosa, l'1 d'octubre...
I el 6 i 7 de setembre...
Bueno, el 6 i 7 estem a l'1 d'octubre.
Sí, és que tot ve d'allí, eh?
Sí. Però l'1 d'octubre va publicar el 3 d'octubre i el 3 d'octubre recordi que hi havia gent amb banderes espanyoles i estelades caminant al costat. Vull dir, el mandat de l'1 d'octubre no és un mandat pels independentistes.
El mandat de l'1 d'octubre, i m'agrada que ho digui, és un mandat per la democràcia. És el mandat pel dret a decidir. Són,
clar,
perquè
és polític, vostè és polític no, i les seves respostes són polítiques.
No,
amb una intel·ligència...
No.
Escapisme polític.
No, és argumentari.
Habilitat parlamentària.
Jo pregunto i vostè argumenta.
Posem un positiu. O sigui, aquest país, en el que la immensa majoria està bastant d'acord, és que aquest país ha de poder expressar-se políticament el que vol ser.
Sí, però això
té una força política inqüestionable.
Però vostè és un diputat amb un estat democràtic. Sí. Vostè és un diputat democràtic.
Soc un diputat democràtic amb un estat...
El dubte sobre la democràcia és una cosa que...
No,
que
però amb un estat...
És a partir on ja no sé on jugar.
Però els estats preguntar. Democràtics necessiten necessàriament, per funcionar de manera adequada, que quan hi ha majories tan àmplies, tan sòlides, tan persistents, que demanen, que tenen una demanda, i aquesta demanda és legítima, l'Estat tingui capacitat de canalitzar aquestes demandes. Quan això l'Estat és incapaç de canalitzar aquestes demandes, la demanda es desborda i llavors l'Estat el que fa és sacrificar democràcia i sacrificar drets i llibertats per garantir el que considera ell els seus principis constitucionals. I llavors hi ha un greu problema de funcionament de la democràcia.
Ens dona per un llarg debat el tema, però el Daniel vol preguntar i la Maria Jesús també. Vinga, va.
I així ha acabat el govern del Partit Popular.
Daniel, amb 1 d'octubre o sense 1 d'octubre, situem avui que estem a dia 30 de juny. És evident que allò que es deia la independència a tocar. Ningú crec que amb el seu cabal pugui pensar que la independència està a tocar. Tant si està a favor com si està en contra. No crec que vostè pensi que això tocar vol dir d'aquí 2 setmanes o d'aquí 2 mesos. Crec que ningú pensa això.
Qui ho ha dit?
Ho dic jo. Però en tot cas, estic convençut de que ningú...
Cap líder independentista ho ha dit, això.
Ara està preguntant a Daniel. No, però en tot cas, home, que és evident
que
això
no es produeix.
Bé, penso en tot cas això. I per tant, si això no està tocant, si dius, en tot cas, n'hi ha per temps, ara i aquí ara, i em dirigeixo a vostè perquè jo soc una... Jo l'he admirat molt a vostè, perquè el conec de fa molts anys. I la seva acció era en camp social, bàsicament, i a més, se li ha escapat en algun moment una cosa, el que va fer el govern del PSOE, concretament la targeta sanitària pels immigrants i l'Aquarius i tal, que és la vena social, que em sembla molt bé, perquè a més hi coincideixo, no? Però, per pensar de com han de sortir, no és convenient que el govern de la Generalitat comenci a pensar una mica menys en l'1 d'octubre i pensi més en resoldre els problemes dels catalans i que d'alguna forma governa, perquè el senyor Torra, que ja governa, no fer res més que això. I per tant, no li sembla que potser el que val la pena és que el govern governi i que ens deixem una mica d'això, encara que l'horitzó sigui la independència?
No és incompatible. Jo crec que el govern té tres obligacions. Té l'obligació de qualsevol govern democràtic, que és governar i governar pel conjunt dels ciutadans. Té l'obligació de qualsevol govern.
Que no ho fa.
No, i ho fa.
Bueno.
I ho fa. Ho fa. Miri, fins i tot en aquest període tan convuls que hem viscut en la passada legislatura, d'aquestes famoses lleis que el PP va portar al Tribunal Constitucional, tenim una llei pionera que és la llei contra el canvi climàtic, una llei en matèria de comerç, una llei de lluita contra la pobresa energètica, una llei de defensa de les polítiques d'habitatge, una llei que crea l'Agència de la Ciberseguretat, que són qüestions no pensades pel conjunt de la ciutadania. I a mi em consta que tots els consellers del govern de la Generalitat en les seves agendes respectives tenen una agenda econòmica i social i per tant és la primera obligació del govern. Després hi ha una obligació que es deriva del compromís polític d'aquesta majoria, que és el compromís polític de defensar determinats principis i valors, entre ells els que es deriven de l'1 d'octubre, no? I finalment existeix un conflicte profund entre les institucions de Catalunya, les institucions de l'Estat, i que és el que s'ha d'abordar. I justament la dificultat política del temps que ens tocarà viure, li tocarà viure en aquest govern, és gestionar aquestes tres dimensions que no poden ser incompatibles, que el govern ha de governar per tots i ha de governar en els eixos econòmics i socials, i que hi ha molta feina a fer, entre altres coses perquè, escolti, apareixia aquest informe de la OCDE de fa unes poques setmanes, en el que es posava damunt de la taula que la mobilitat social arreu dels països avançats està en crisi i a l'Estat espanyol i a Catalunya de manera més significativa. Vol dir que els nens i les nenes nascuts en famílies modestes tenen menys oportunitats de prosperar i progressar, i aquesta és una agenda importantíssima. O escolti, o l'agenda de l'economia en un context de globalització, de canvi i de canvi tecnològic, doncs exigeix, i em consta, per exemple, que la consellera Chacón és de les qüestions que li preocupa, és com adaptem els reptes de la nostra indústria en els reptes que es deriven d'aquesta digitalització. Però alhora, també aquest govern té un mandat polític de l'1 d'octubre, té les qüestions de les drets i les llibertats, per tant, sí, aquesta és la complexitat del moment que ens toca viure, que fa que sigui molt diferent al que hem viscut en altres èpoques.
Jo volia parlar del seu partit per clarificar algunes coses, no? Perquè tenim
PDeCAT o Junts per Catalunya?
No, PDeCAT, Junts per Catalunya, Junts per la República i després Moviment, bueno, 1 d'octubre. Llavors, què vol dir? És una nova catarsis de Convergència? Vostès han ofert a l'expresident Puigdemont que presideixi el partit? Què està passant? O sigui, quin és el futur del partit?
No, mira-ho aclare.
L'eix vertebrador de l'espai sobiranista que es va expressar a les eleccions del 21 de desembre sota les sigles de Junts per Catalunya és fonamentalment la gent del Partit Demòcrata. O sigui, quan un passeja pel país, allò que articula la gent que té l'iniciativa, els regidors, els alcaldes, el conformen aquest nucli. I el repte d'aquesta columna vertebral que és el Partit Demòcrata és que l'expansió electoral que va suposar el 21 de desembre respecte a les expectatives que teníem, que va ser una apertura a altres sectors de la societat, es consolidi. I per tant el gran repte del Partit Demòcrata de cara a les eleccions municipals de l'any vinent és conformar llistes electorals que responguin a aquesta aspiració d'ocupar una centralitat catalana tal com la centralitat s'expressa en el segle XXI, que és diferent de la que s'havia expressat als anys 80 i als anys 90, perquè el país i la societat ha canviat molt. I després, sobre això, sobre aquesta realitat, hi poden haver-hi aportacions de persones, d'altres grups, però el gruix és el Partit Demòcrata. I no hi ha, avui, en l'espai que representa Junts per Catalunya, no hi ha res més sòlid, més extès, més important que el que representa el Partit Demòcrata, que entre altres té com a associat en el mateix Carles Puigdemont.
Qui mana és el PDeCAT, segons vostè?
No, el problema és qui mana. Qui mana en un partit, per sort, són els associats. I
ho deixem com una marca electoral, Junts pel Cat, i prun.
D'entrada, qui mana són els associats. I, per tant, a mitjans d'aquest mes de juliol seran els associats qui decidiran el que sigui. I, per tant, un partit, per sort, els partits no responen als designis d'una sola persona mai, sinó que els partits, per sort, i responen els designis de molta gent, i al final són els que conformen els partits que amb el seu vot deciden. Serà la gent la que decidirà. I la meva impressió és que la majoria de la gent vol un projecte ampli, sòlid, transversal, que reconegui els lideratges morals i polítics que tenen el president Puigdemont i els consellers que estan empresonats i els consellers que estan a l'exili, i vol que aquest partit, a més, tingui una capacitat de confrontar-se eficaçment al proper cicle electoral, i sabent que ens presentarem a Osona i a Cornellà, i que els catalans d'Osona i els catalans de Cornellà probablement ens demanaran accents diferents en funció de les seves legítimes preocupacions, que potser en moltes matèries no seran les mateixes, i necessitem una força política que representi molts catalans d'Osona i molts catalans de Cornellà.
Ho deia perquè hi ha gent que pertany a aquestes aportacions personals, l'EAC, el senyor Colomines, que està molt emprenyat amb que PDeCAT, bueno, digui que ara...
Miri, l'Agustí, que sóc a mi, que fa molts anys que el conec, està sempre molt emprenyat, per tant ja es desemprenyarà.
Viu emprenyat, no? Primerament, no?
L'Agustí.
Ja es desemprenyarà el senyor Agustí Colomines.
Escolti una cosa, Júlia, m'agradaria preguntar al senyor Campuzano com veu o com valoraria o quina reflexió fa sobre la rebuda que aquests dos últims dies han tingut els Reis, Felip i Letícia, a Girona, o a Catalunya concretament. Girona, han passat com si s'haguessin hagut d'amagar.
Miri, el rei va cometre...
I estan totalment... Estan a Espanya, perquè Girona és Espanya.
El rei va cometre un error molt gros, que
Joan
va ser
Maria,
que...
Rius.
El rei es
no
va equivocar.
No l'èmfasim, que ho dius.
No,
home, aviam.
El rei es va equivocar el mes d'octubre amb el seu discurs. El rei aquell dia hagués hagut de fer un discurs adreçat a tots els catalans, també als catalans que l'1 d'octubre havien votat en el referèndum i que havien rebut aquelles bufetades. I en canvi el rei va decidir fer un discurs obviant. No va tindre ni una sola paraula de comprensió, respecte o empatia. I a partir d'aquell dia el rei ha perdut a Catalunya legitimitat davant de molts catalans. I per tant, m'atreviria a dir que la majoria, si avui féssim un referèndum a Catalunya sobre la monarquia, que apostaria que la monarquia té dos punts per perdre-li. Per tant, qui té un problema, qui ha de pensar si vol recuperar la confiança dels catalans és el rei. La monarquia ha de pensar si es va equivocar o no es va equivocar aquella setmana d'octubre.
Però Maria, ja que parlem dels reis, tenia pensat una pregunta però la canvio. Sí, perquè trobo oportú, ja que parlem dels reis, una de les seves últimes aparicions va ser a la ciutat de Tarragona amb motiu de la inauguració dels Jocs de la Mediterrània, un espectacle que com a nascut a les comarques tarragonines he de reconèixer que va ser esperpèntic, perquè no recordo una inauguració d'uns jocs com els de la Mediterrània ni de cap altra naturalesa amb les grades buides, amb les graderies buides. Per tant, ho vaig dir en el seu dia, ho torno a repetir avui, jo crec que és un punt molt negatiu en favor de l'organització, que a la cerimònia inaugural, que la veu tot el món, les graderies estiguin buides. Però és que, a més, a part d'això, l'espectacle jo crec que no va estar a l'alçada i que les entrades que es van repartir, doncs, s'ha demostrat per informacions periodístiques que es van repartir per contentar el rei.
Això tampoc
perquè hi hagués més banderes espanyoles a les graderies que independentistes,
i l'alcalde de Tarragona
i això ho van aconseguir,
diu el contrari.
Llavors l'ANC està sempre darrere de quan hi ha estelades? Ara
entrem en un debat aquí que ja no ens posarem pas d'acord. La pregunta del periodista Claveguera al senyor Carles Campuzano:
quina és la sensació que ha experimentat amb aquest acte i davant de l'acte de clausura que algú pretén que sigui molt més lluït que el d'inauguració? Perquè suposo que coincidirem que l'acte inaugural, a part dels comentaris que heu fet, va ser un desastre.
Estèticament a mi no em va agradar. Ara, ja veure una conspiració de que això era societat civil o això,
ha hagut de sortir una associació com la Casa Regional d'Aragó dient que el repartiment d'entrades el va fer una associació política que es diu Vox.
La pregunta que
li
va semblar l'inauguració.
Jo crec que els ciutadans de Tarragona i els ciutadans de les comarques de Tarragona implicats en els Jocs de la Mediterrània es mereixien que els Jocs del Mediterrani fossin un èxit. I que per tant tots els errors que vostè ha mencionat i algunes de les manipulacions que sembla que s'han
com
produït,
a Tarragoní,
sí, escolti, i per tant aquest tipus d'esdeveniments que són puntuals, pel que han de servir és justament perquè les ciutats, els territoris tinguin èxit, siguin reconeguts, funcionin, generin autorgull, i de moment no està passant això d'aquí. Per tant, jo ho lamento, no? I suposo jo que les properes setmanes l'alcalde Ballesteros sobre algunes d'aquestes qüestions haurà de donar explicacions. Jo estic segur que el senyor Nadal, que és el portaveu del Partit Demòcrata de l'Ajuntament de Tarragona, fa demanar les corresponents explicacions, perquè la sensació va ser dolenta. Escolti, hi ha prous, i ara tampoc vull entrar en la polèmica, però hi ha prous elements raros sobre el fet de que molta gent que volia tindre entrades no les pogués tenir i que alhora el mig estadi estigués buit. Per tant, jo espero que l'alcalde Ballesteros doni les explicacions que corresponguin.
Ens queden 3 minutets, Àlex, i Daniel, molt ràpid.
Les ha donat, però bueno.
Hem estat convincents?
Absolutament, no sé, quan són les seves, a mi no em miri, són les seves.
Les grades estaven buides, mig estadi estava buit, no havia passat mai.
Hem de quedar acabant. Va.
El moviment independentista des del 2012 ha tingut un perfil de bon rotllo, sempre de bon rotllo, no? I és una de les forces que ha tingut. Els últims mesos, des que el president és el president Torra, entre Tarragona i entre Washington, la sensació és de mal rotllo. Hi haurà alguna clocada d'ull per part del govern de la Generalitat, vostè que viu a Madrid i això li arriba, d'alguna clocada d'ull per part del govern cap al nou govern Sánchez? Alguna cosa que generi bon rotllo?
Home, més bon rotllo que permeti que el senyor Pedro Sánchez sigui president del govern de l'Estat.
No, això hem començat per aquí. Sí,
és
sí,
un bon rotllo,
això,
eh?
Però això jo crec que és un bon rotllo del PDeCAT, no tant del Bloc Torra. Però bueno.
De tots plegats. És un bon rotllo i és un bon rotllo que té unes conseqüències molt rellevants, que en aquest moment el Pedro Sánchez està assegut a la Moncloa.
Sí, per tant, a part d'això, aquestes...
Hi ha Bloc Torra i Bloc PDeCAT.
No, hi ha bloc sobiranista. Que jo incloc aquí Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata i el grup parlamentari de Junts per Catalunya i la gent que fa la presó. I per tant, aquest és el bloc. Aquest és el bloc. I aquest bloc va fer possible l'acció de Pedro Sánchez. El que serà clau, com deia abans, serà la reunió del 9 de juliol. El 9 de juliol ha de servir per comprovar si de veritat aquest bon rotllo que va suposar aquesta votació té un recorregut en polític. I el que no podem obviar, i la gent que estem en el bloc sobiranista no podem obviar perquè ens equivocaríem, que és que hi ha una part importantíssima de la ciutadania catalana que té un sentiment terrible d'injustícia respecte a les situacions de les presons. I això d'aquí no ho podrem obviar-ho i per tant haurem d'empatitzar amb tots aquells catalans que se senten ells profundament afectats per la situació injusta de que viuen la gent empresonada.
Treballarà vostè amb Torra, president Torra, per la reunió del 9 de juliol?
Sí, clar, intentarem ajudar que això vagi el més bé possible.
Molt bé, doncs aviam, esperem que acabi tot bé i nosaltres el que no podem fer és allargar més el programa perquè s'ha acabat el temps de conversa. Ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres, senyor Carles Campuzano, portaveu del PDeCAT al Congrés. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort. Bon estiu, perquè ja estem a les portes.
Gràcies.
No estem a l'estiu plenament, època de vacances ja. Gràcies a Maria Claveguera, Alex Salmon, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra, Eurostars, Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.